Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Les 8 en punt del vespre, què tal, com estan? Salutacions cordials, temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. És dilluns, és 22 d'abril de 2013 i arrenca aquí una nova edició del Temps de descompte. No va poder ser, això sí. S'havia d'intentar com fos, i la Unió Esportiva Sitges, tot i començar marcant ahir al camp del Sant Mauro, gol de Rubén Cortés, molt aviat, va acabar perdent 3-1 davant un Sant Mauro que, això sí, també sembla intocable, i que, si no hi ha un daltabaix, el conjunt igualadí acabarà sent el campió. Important victòria la que aconseguia ahir el Sant Mauro davant un Sitges que, en repetim, ho va intentar, però, com es diu també en aquests casos, hem de passar fulla, hem de centrar ara tots els esforços en la promoció d'ascens en aquestes 6 últimes jornades, mirant calendari, mirant quins són els rivals, mirant l'Òdena també de reull, una Òdena que va perdre sorprenentment a cara seva 2-3 amb el Capellades. En fi, que se'ns presenten 6 jornades prou interessants en aquesta lluita per la promoció d'ascens. I el Sobrense ahir a la tarda que va sumar un puntet, 2-2 davant la Granada, un Sobrense que per dues vegades va haver d'igualar amb el marcador i al final, com els dèiem, es va haver de conformar amb aquest puntet. En qualsevol cas, el Sobrense està amb bons números també en aquestes últimes jornades. Però un gran resultat que ens deixa el cap de setmana, sens dubte, amb ahir el Nou Pinsbens, la victòria del juvenil A de la Blanca Subur, que va vèncer 2-1 al Mercantil, el líder, i l'equip de David Porres, que situa només 3 punts del líder, que és el Mercantil, el conjunt sabadellenc. L'empresa continua sent complicada, però en qualsevol cas la victòria d'ahir li dona encara opcions a la Blanca per intentar l'ascens de categoria. Pel que fa al bàsquet, el Club Bàsquet de Sitges no es relaxa, o es relaxa al mínim, al just. Ahir a la tarda, victòria contundent 72-90 a la pista del Sant Just, un dels equips que s'està jugant la permanència. I en hoquei patins, la derrota de dissabte a la tarda per 3-5 davant el Club Patí Vilafranca B deixa el Club Patí Sitges, hem de ser realistes, en una situació complicada per intentar l'ascens. Comencem. Doncs un cap de setmana, futbolísticament parlant, que ens feia estar molt pendents en alguns camps. Un d'ells, el Nou Pinsbens. Ahir a la tarda s'enfrontaven la Blanca, segon classificat, amb el Mercantil, líder d'aquest grup primer de la categoria preferent de juvenil. Al final, com dèiem ara fa uns momentets, victòria de la Blanca per 2-1. Va ser un partit molt dur, molt complicat. La Blanca va haver de capgirar el gol inicial del conjunt sabadellenc. Molt de públic ahir al Nou Pinsbens. En fi, una molt bona victòria que deixa la Blanca a només 3 punts del Mercantil. Atenció, l'empresa continua sent complicada, però hi ha un partit aquest proper cap de setmana que és un enfrontament entre el Mercantil i el Tortosa. Seria una de les opcions que tindria la Blanca perquè el Mercantil també deixés escapar en algun punt en aquestes darreres jornades. Però, repetim, l'empresa, tot i la victòria d'ahir, que és superimportant, segueix sent força complicada. Saludem a l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
En fi, ens quedem, de moment, amb aquesta gran victòria de la Blanca en ahir 2-1, com dèiem, amb el Mercantil,
Sí, només ha caigut el líder. Uh-huh. Estem a 3 punts i que siga la fiesta.
Sí, sí, són 3.
L'únic que podem dir d'això.
I a part, Albert, una jornada, hem de dir-ho també, en rodona, perquè el Tortosa va punxar, va empatar el seu camp, i el Cubelles va perdre també el seu camp.
Sí, per 1-5.
Per 1-5 davant l'Escó, en fi, que és un resultat per ells molt advers. 3 punts, Partit, com dèiem, bastant complicat ahir,
Sí, bastant, clar. Ells van començar marcant, la Blanca nerviosa, dos autocars que van venir de Sabadell, la gent cridant molt.
Home, ahir era com una final,
Sí, sí.
Ahir, i evidentment pel Mercantil, També, com deies, va desplaçar molt de públic, conscients que ahir ells se podrien finiquitar el campionat. No va ser així, com deien, victòria de la Blanca per 2-1, que li continua donant algunes opcions. Albert, pel que fa a la resta de la jornada, com ha anat?
Bueno, el juvenil B, Sant Ildefons 2, Blanca Segur 1. Els àrbits del Llobregat sí que es compren cap a casa seva. A falta de 2 minuts, un penalti que només va veure l'àrbit ha donat la victòria a la Val. Totalment immerescuda. Però és així. El Llobregat ho donen tot amb el local. Aquí no ho saben fer jo. Seguim. Cadet A, 2. Escola de Futbol Gavà, 1. Ens feia por aquest partit per les baixes que tenia la Blanca. Però els que han jugat s'han guanyat un sobresalient tots. Han doblegat a un gran equip. Cadet B, Sant Mauro, 1, Blanca Segur, 2. Compte gràcies del B a Sant Mauro. Han jugat a l'Ocampeó i han lograt una gran victòria. Infantil A, Base Lèrdola, 0, Blanca Segur, 8. Un dels coerts no ha inquietat, o sigui, ha inquietat poc a un equip com la Blanca, que ha estat molt motivada. Infantil B, Blanca Segur, 2, va ser Vilanova, 2. Després d'anar guanyant 2-0, la Blanca es va deixar empatar. Quan es fan els canvis, l'equip canvia i això els va matar. Infantil C, Blanca Segur 0, Vilanova 2. Un equip gran, fort i bo, amb l'ajuda arbitral, ens va guanyar. A l'Evina, Blanca Segur 6, Esparreguera 2. Platòric partit dels nanos, que es van desfer d'un equip bo i molt enganxós, que ho va posar molt difícil. A la 20B, Sant Mauro 9, Blanca Segur 1. Han caigut col·legiats per un amo fort. A la 20D, Blanca Segur 4, Basa Lèrdola 4. Equip gran i fornit. No va deixar que la Blanca tornés a guanyar en un partit molt disputat. A la 20E, Blanca Segur 3, Penya Jove de les Roquetes 2. Bon partit, molt igualat i victòria justa. Benjamina, Cornellà 1, Blanca Segur 2. Cop de gràcia de la Blanca, que va guanyar a un difícil camp en un sensacional partit. Benjamín B, Blanca Segur 0, Barça Vilanova 7. Han estat col·legiats per un amo molt fort i entonat. Benjamín C, Blanca Segur 14, Calafell 0. Copiosa golejada sobre un equip bastant tou. Benjamín D, Òdena 1, Blanca Segur 0. No ha pogut empatar la Blanca. Ha jugat per puntuar, però no han tingut gens de sort. Per últim, el 49 campionat local del Nou Bisbens es van jugar partits de seleccions.
Molt bé, doncs, partits de seleccions, com es deia l'Albert el divendres passat, per anar fent allò, com es diu, una miqueta de temps, per intentar allargar la competició de Copa del campionat local del Nou Pinsbens. Doncs, amb els resultats de la Blanca hem començat. Albert, moltíssimes gràcies per fer-nos una setmana més aquest repàs. I que vagi molt bé, molt bona setmana.
Igualment, adeu.
Doncs, com els assenyalàvem ara fa uns momentets, important victòria d'aquest juvenil A de la Blanca, ahir 2-1, repetim, davant el Mercantil, el Nou Pinsbens. Què li queda a la Blanca, què li queda al Mercantil? A tots dos els queden 4 jornades. I si hem de fer cas al calendari, potser el Mercantil ho té un palet millor. La Blanca jugarà ara al camp del Cambrils Unió. Rebrà després el CUE, l'Escola Valls Futbol. Anirà al camp de l'Escó a la penúltima jornada i acabarà la temporada jugant al Nou Pinsbens davant l'Escola Futbol Gavà. I al Mercantil, què li queda, doncs? D'entrada, 2 partits consecutius a casa. Rep el Tortosa aquest proper cap de setmana, aquí ens agafem. Torna a jugar a casa, en aquest cas, davant la Floresta, rival incòmode, Penúltima jornada, Cambrils Unió Mercantil, i acabarà el conjunt sabadellenc rebent al seu camp al CUE, a l'escola Valls Futbol. Per tant, vostès mateixos, són quatre jornades en les que la Blanca haurà d'intentar el que a hores d'ara, no direm que sembla impossible, però que sembla empresa bastant, bastant complicada, però, repetim, la victòria d'ahir li dona aquest marge, sobretot, de confiança i de moral de cara a intentar-ho, com dèiem, en aquest tram final de temporada. I si parlem de futbol femení, el cap de setmana també ens deixen resultats prou interessants. Un de molt interessant i d'esperançador, la victòria del primer equip de la Sobrense del sènior de primera divisió, que ahir al migdia el municipal d'Iguadols va guanyar per 2-0 al Riudoms. 3 punts superimportants, ens agafem una vegada més al tòpic. El Sobrense que dona un passet prou interessant per intentar aconseguir la permanència. Les noies del Subo, que són ara quartes per la cua, sumen 25 punts i aquest proper cap de setmana tenen una nova oportunitat per intentar sumar 3 nous punts, perquè visiten el camp del Can Buixeres, que és el cué de la classificació. Per tant, de guanyar el camp de Can Buixeres, doncs home, també seria una victòria prou important per fer l'assalt ja definitiu a la permanència de categoria. D'entrada, però, ens quedem, com dèiem, amb aquest 2-0 davant el Riudoms ahir al municipal d'Iguadols. Van guanyar també l'infantil cadet en partit de la 24a jornada, 5-4 davant el Sant Pere Nord, i també va guanyar l'Alevi infantil. En aquest cas, victòria prou contundent, 8-2, les noies de la Sobrense, les més petites, davant el Club de Futbol Corbera. Temps en els minuts que segueixen per en repassar com ha anat la 28a jornada al grup 12 de la tercera catalana. Parlarem i molt de la derrota ahir a la tarda 3-1 de la Unió Esportiva Sitges al camp de la Sant Mauro, una derrota que deixa els Sitges, vaja, el continua deixant segon a la classificació, perquè també vam aprofitar la derrota de l'Òdena amb el seu camp 2-3 amb el Capellades. Això sí, el Sant Mauro sembla, si no hi ha un daltabaix, que té tota la pinta d'acabar com a campió i, per tant, d'assolir l'ascens directe de la segona catalana. Com dèiem, en començar el programa, es va intentar, s'havia d'intentar, no va poder ser, passem fulla, i tots els esforços ara centrats en aquesta lluita per la segona plaça. Parlarem, com dèiem, molt d'aquest partit. Parlarem també, hem de fer crònica del que va passar ahir al municipal d'Iguadols, d'aquest empatador entre el Sobrense i la Granada, però així d'entrada en repassem els marcadors que ens deixa aquesta 28a jornada. Van ser aquests: Òdena 2, Capellades 3, Montserrat Igualada 2, Penya Jove 1, Fàtima 1, Riu de Villes 1, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Sant Sadurní Atlètic 2, Les Roquetes 1, Hortonenc 2, Ribes 1, Base Vilanova 3, Sobrense 2, La Granada 2, Sant Mauro 3, Sitges 1 i Atlètic Vilafranca 4, Anoia 1. El Sant Mauro, que té ja mig títol a la butxaca, suma 69 punts al conjunt igualadí, 61 punts el Sitges, que es queda com a segon, 56 l'Òdena, que és tercer, l'Atlètic Vilafranca, quart amb 53, 52 per al Base Vilanova, 48 per les Roquetes, 46 per al Sobrense, que és hores d'ara setè, la Penya Jove té 35 punts, el Capellades 34, 33 per la Granada, 33 punts també per Sant Cugat Sesgarrigues, 32 per Sant Sadurní Atlètic, 31 punts el Montserrat Igualada, el Riu de Villes és 14è amb 30 punts, el Ribes, que continua en zona perillosa, és hores d'ara quart per la cua amb 28 punts, 26 per l'Hortonenc, proper rival del Sobrense, atenció, l'Hortonenc és tercer per la cua, penúltim el Fàtima amb 21 punts i la Noia tanca la classificació amb 19 punts. Tot seguit, les reflexions, que ens deixa aquesta 28a jornada. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Si comencem parlant dels Sitges, s'havia d'intentar, home.
Sí.
S'havia de donar la cara. De fet, l'equip va donar la cara, va començar marcant, gol de Rubén Cortés, pràcticament només començar el partit. Però el Sant Mauro, amic, és molt Sant Mauro.
Sí, sí, sí. El seu camp és un equip guanyador, és un equip doncs, que ho sap tot per guanyar els partits i, a més, és un equip que té molta veterania i experiència. S'aprofita molt bé, doncs, que és un equip que dona aquella sensació des de fora a la gent, vull dir que vol ser una miqueta neutral, doncs, que és intocable, que està molt bé respectat i resguardat per els àrbitres, i clar, això marca una miqueta, perquè si ahir doncs, l'àrbitre hagués sigut una miqueta més valent, doncs potser ara no estaríem parlant d'un 3-1 i estaríem parlant d'un altre resultat, però no ho va ser. Va influir molt doncs, les seves decisions i el Sitges va acabar perdent 3-1.
El primer gol és de falta, el segon de penal, el tercer ja quan el Sitges estava jugant amb 10 per expulsió de Javi González, en fi, que va ser un final també una miqueta així prou dur per a un Sitges que marxava cap a casa amb la sensació que, repeteixo, ho havia intentat, que havia començat molt bé, però que el Sant Mauro, doncs, conscient també que jugaven i molt, tot i que probablement l'empat tampoc hagués estat un mal resultat, ni per ells ni pels Sitges, eh?
No, és que curiosament, i és una de les reflexions...
No sé si ahir es podia especular més amb el resultat, tenint en compte que l'Oden havia perdut dissabte a la tarda 2-3 al seu camp amb el Capellades, si això permetia jugar més amb el marcador, però al final el Sant Mauro va dir no, si podem guanyar, guanyem,
sí, el
i
que
deixem
passa,
liquidat ja el campionat.
El que passa, si tu veus el partit amb l'1-1, Pitu, doncs el Sant Mauro ja l'anava bé. Inclús doncs, estava dintre el partit, deixava bastant els Sitges fins que arribava a una zona de perill, després ja treia, lluitava i feia el possible perquè els Sitges no passés a aquesta zona de perill, però que el partit estava
obert,
doncs, obert, i el partit estava normal. El problema va venir quan el Sant Mauro va marcar de penal el 2-1. A partir d'aquí sí que es trenca totalment el partit i el Sant Mauro fa...
Doncs, marca el ritme, no?
Exacte, ja comença a marcar el ritme i marca el ritme, perquè del 65 fins al 90 o 100 que va durar, perquè el partit va durar, doncs se va jugar 5 minuts de temps real. Pilota circulant per 5 minuts només. I el problema de tot això és que doncs, en aquestes tanganes, en aquesta manera de parar el joc, en aquests jugadors que cauen per terra i que fan el teatre i tot això, podia sortir molt perjudicat als Sitges, perquè tal com estava arbitrant aquest senyor, doncs podia carregar de targes als Sitges i aquí no acaba tot. Als Sitges encara li queda aquesta jornada en la que
clar,
no pot perdre efectius.
Arriba un moment del partit que penses, bé, ja no puc fer res, anem a mirar el que ens queda i anem a intentar que no sortim amb més expulsats.
Sí, clar,
però... Hi ha una situació que és la de l'Adri Alonso, que des de la banqueta el Manel veu que la seva presència pot perillar.
I ho canvia.
I ho canvia. Amb una decisió molt, molt encertada perquè...
Sí, sí, perquè fins i tot des de fora no havia... Perquè, clar, la cosa està embolicada. Nosaltres havíem pensat que el que havia estat expulsat era l'Adri Alonso. I, clar, això feia molt de mal, i sobretot per als seguidors que estaven des de fora dels Sitges, perquè pensaven, compte que la setmana que ve doncs, la lliga continua pels Sitges.
Sí.
I si té que jugar la promoció, perquè ara ja l'ascens està molt complicat i anem per la promoció. Perds un efectiu com l'Adri Alonso, doncs clar, això es nota molt. Després nos comentaven que no era Adri Alonso, sinó Javi González,
sí,
el jugador que va estar expulsat com a Manel, que a Manel també lo van expulsar, l'àrbitre lo va expulsar al terreny de joc, que després l'ho fet si reflexar o no l'acte.
A l'acte, bueno, la fitxa de la federació no surt reflectida de l'expulsió del Manel, no sabem si...
Això ja, això ja és una altra cosa,
sí.
Però que allà sí que lo va expulsar. Però bé, ens quedem amb això, que van patir molt per el fet de que la cosa estava molt embolicada, que ells sabien molt bé com tantejar a l'àrbitre i que l'àrbitre se li podia anar a la mà de targes i això podia perjudicar molt al Sitges. I clar, els ànims del Sitges estaven escalfats, perquè quan tu veus que estàs jutant un partit i un senyor se treu de la màniga un penal, doncs, que tan sol va veure ell, doncs, i que te aboca a perdre, sí, sí, a perdre el partit, perquè era molt difícil que el Sitges pogués empatar aquest partit, doncs, amb el 2-1, doncs, clar, t'escalfes.
Sensació d'impotència, també.
Clar, t'escalfa molt, i clar, són nanos joves, això es nota moltíssim, i va tenir que molta feina, sobretot la gent amb experiència, i sobretot el Manel des de la banqueta, per treure una miqueta aquella sensació...
Per baixar la temperatura,
sí, per baixar la temperatura, perquè si no la cosa... Sí. Hauria sortit molt perjudicat el Sitges. La derrota ja estava. Lo important era no perdre jugadors.
Sí, sí. Centrem-nos ara, com dèiem, en aquesta setmana, en preparar bé el partit del Montserrat-Igualada, que no serà fàcil aquest proper dissabte aquí al Municipal d'Aiguadols. Sens dubte, aquest Sant Mauro-Sitges serà el partit de la jornada, però, Toni, aquesta jornada també ens ha deixat alguns resultats que poden marcar el futur d'alguns equips, com per exemple... el de l'Òdena, que perdia el seu camp 2-3 amb el Capellades. Déu-n'hi-do la feina que està fent el Capellades en aquest tram final de la temporada. I l'Òdena que va deixar escapar, sens dubte, una bona oportunitat per apropar-se als Sitges.
Sí, 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 jo penso que va ser la gran oportunitat que va tenir l'Òdena, perquè ara s'hagués col·locat a l'Òdena a 2 punts,
sí, senyor,
tenint en compte que el Sitges té que anar al camp de l'Òdena i que encara li queda un calendari complicat als Sitges, doncs clar, 2 punts no el mateix que 5, no? I lo tindria ja allà, no? No va ser així gràcies a la bona actuació del Capellada, un Capellada que ja ho va demostrar davant dels Sitges, que seria un rival complicat sempre que jugués en rivals que juguessin molt, perquè ell s'estava jugant. Ara el Capellada ja reacciona moltíssim, i doncs aquesta victòria al camp de l'Òdena, doncs, clar, deixa els Sitges amb aquest marge de 5 punts, perquè pensàvem això, és que el problema de perdre és que te quedes a 2 punts. Clar, al guanyar el Capellada tot continua igual.
I hi ha dos equips que, tot i no jugar-se res més que anar sumant i millorar la classificació d'aquí al final de temporada, doncs estan fent, doncs, bons partits, bons resultats. Un és el Bas i Vilanova i l'altre el Sobrense. El Bas i Vilanova, Toni, que li va fer un 1-3 al Ribas.
Sí, està molt bé.
I el Ribas, compta, perquè està jugant amb foc i al final et pots cremar.
Sí, 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 sí.
Et pots cremar.
El Ribas el que tenen que mirar a partir... De fet...
Que a més, fins i tot, perdona, clar, no li va ajudar el resultat de l'Hortonenc. L'Hortonenc va guanyar el camp de les Roquetes.
Sí, i ho sabien. I és que ho sabíem,
ho sabien,
perquè
sí,
l'Hortonenc va jugar el dissabte
a la tarda,
i va guanyar 1-2 al camp de la Roqueta. El Roqueta ja ho té tot fet, i a més va ser un partit en el que l'Hortonenc va aprofitar les seves opcions, i ho sabien. El que passa que, doncs, el Ribas té lesionats, està passant mal moment.
Tocat anímicament, doncs, també.
Exacte, molt tocat, perquè està molt tocat. I el Barça Vilanova està en el seu millor moment. El Barça Vilanova va fer una primera part de cine. Si arriba a acabar el partit a la primera part 0-4, no passa res, perquè un jugador defensiu del Riba va treure 3 pilotes de la mateixa línia de gol. I a més, l'Àlex, el porter sitgetà del Ribas, doncs va tenir una actuació impressionant. Si acaba 0-4, no passa res. La segona part, el Ribas ja va apretar més, va mirar de a veure si podia remuntar el partit. De fet, amb el 1-0, la primera part va tenir la millor ocasió del Ribas al minut 45. Va ser Cristian Laguna el que no va poder marcar l'empat. Era l'única que tenia el Ribas en la primera part, i la Fundació va tenir molta. I a la segona part, doncs, el Ribas va marcar el gol amb el 3-0, va marcar el 3-1, fins i tot un gol que l'àrbitre va anul·lar, ell lo donava per bo, i després fins i tot va haver una miqueta d'enrenou allà al vestidors, sobretot amb dos entrenadors, tant el Fernando Quirós com el David
Requero.
Requero, doncs van tenir les seves més i menys. Els del Ribas estaven feliç perquè pensaven que el Vilanova, doncs, no jugava res i que realment no podia anar d'aquesta manera, segons ells, tan prepotents.
Home, amb això no podem jugar.
Però jo penso que el Vilanova, el Barça Vilanova, va fer el que tenia que fer.
Evidentment.
I me sap molt greu pel Ribas.
Sí, això és una altra cosa.
Volem que salvi categoria.
Però, clar, vull dir... Dic que no... Això, la veritat, eh? Dir, no
sí, però ja saps que quan...
Sí, no, clar, quan estàs en una situació
quan
difícil...
Quan estàs en aquesta situació, no veus fins i tot... jo vaig estar parlant amb el Fernando, i Fernando em va dir, no és el moment de parlar, perquè estem molt... Més val allargar una miqueta els dies per a fer declaracions, perquè ara estem tots molt escalfats, i és evident la situació
de Vila
és complicada,
no ajuda.
I en canvi la del Barça i Vilanova està molt bé, està fent una recta final impressionant, i compte que encara pot...
Sí, està amb 52 punts,
sí.
Està a un del quart classificat, que és el Leti Vilafranca, és a dir, que el Barça i Vilanova encara podria millorar els seus registres.
Sí, sí, aquests... el pot millorar.
Sí, últim ser partits. Vam d'explicar què va passar ahir a Santa Margarida de Montbui, amb aquest 3-1, favorable al Sant Mauro davant la Unió Esportiva Sitges. D'entrada, bon ambient.
Molt bon ambient. I molta gent per part dels Sitges.
Sitges que va organitzar aquest autocar.
Molts nens.
Molts nanos de l'escola també que van voler donar suport a l'equip, al primer equip.
Sí, sí. Ells també tenien molta gent i, de fet, una molt bona entrada. La gent va buscant una miqueta el sol, perquè tu saps que allà, en aquelles grades, l'ombra fa fred.
Fa fred. I ahir era una tarda fresqueta,
Fresqueta, sí. Feia aquell ventet que, doncs, m'entens? I en canvi anava buscant el sol, però n'hi havia un molt bon ambient. De fet, el partit tampoc va ser un gran partit, va ser un partit... Jo penso que els millors 10 minuts de joc va ser els primers minuts del Sitges. El primer quart d'hora del Sitges va ser impressionant. Primer perquè s'inventa aquesta jugada en una pilota que recupera doncs, l'Héctor al mig de la defensa, li passa un passe a l'espai a l'Adri Alonso, i aquest veu forat a Rubén Cortés, li passa a l'espai i Rubén Cortés guanya per cames, doncs el defensor se'n va per l'extrem i clava la pilota al fons de la xarxa. Un golarro, era un gran gol, i posava el Sitges per davant, i després la següent jugada, minut 14, també el Rubén Cortés va desequilibrar el seu defensor, se'n va anar sol i van quedar el porter. La va tocar i la va enviar a corna, llàstima, perquè era el 0-2, amb el 0-2 jo no sé què hagués passat. Després el Sitges, a partir d'aquí, el Sitges va colar una miqueta, ells van començar a apretar, i de fet van començar el recital de faltes. Aquelles faltes, una més a prop de la frontal, més a prop del mig de l'àrea del Sitges, fins que va arribar doncs, a la falta aquesta que va fer que ells, sobretot el seu número 8...
Sí, Pedro Calvo,
Marquès, és un home que llança molt bé. El 8 i el 9 la llança molt bé, la falta.
El pitxichi de la categoria Pedro Calvo, que ahir va fer dos gols.
Va clavar el gol, l'empat a 1, i aquí, a partir d'aquí, doncs, el Sitges va acabar la primera part 1-1, i a la segona part, quan millor estava jugant el Sitges, quan començava a arribar, de fet, no lo deixaven, perquè ahir, doncs, marxar d'un defensor de Sant Mauro era una tasca molt complicada, perquè t'agafava, i l'àrbitre no veia res. Ahir jo penso que el Sergio Ximénez, com l'Adri Alonso, el Guille va estar una mica més atrasat, potser no va brillar tant en l'atac, però va brillar molt la feina que va fer.
En tasques més de...
defensives,
d'ajudar al mig del camp.
Va treballar molt el Quique, doncs també va veure, sobretot a la primera part, la primera tarda, i això doncs, va influir una miqueta en el joc del Quique, perquè no podia doncs, exercir el seu joc com ell està acostumat, perquè tenia una tarda. En general, el Sitges estava fent un moment, però arriba aquest penal, en una falta que treuen des de la banda, gairebé dintre de l'àrea, una miqueta esquinada. Allà n'hi ha la tanca del Sitges, un defensor del Sitges salta, l'àrbitre diu que l'ha tocat les mans i xula penal. Penal molt protestat per part de tots, perquè doncs, es veia venir que xularia penal, va xular penal. Penal va representar el 2-1 i aquí se va acabar el partit.
I a partir d'aquí ja Déu hi ajuda per intentar...
Jugar. No lo va...
Ja no marcar, jugar.
No va deixar l'Òdena, el Sant Mauro, no va deixar. Els seus jugadors saben el que tenen que fer. Cada moment el partit estava parat, però és que paraves en una jugada, en una falta, i s'allargava moltíssim, és que s'allargava un parell de minuts cada vegada. I, total, que de 25 minuts de joc, tan sols se va poder jugar sobre uns 5 o 6 minuts, perquè jo vaig calcular que no es va jugar més.
I a la part final, ja amb el Sitges jugant amb 10 per expulsió de Javi González, estàvem mirant ara les targetes, si hem de fer cas al que posa aquí. Doncs home, els Sitges li van ensenyar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 targets. Mira els que el van ensenyar
més. 1, 2, 3, 4, 5. La meitat.
La meitat. I aquestes se la van ensenyar a la segona part, quan els Sitges, jugadors com l'Adri Alonso i el Sergio Ximénez, desequilibraven, s'anaven i li tenien que fer falta, que per mi algunes tenien un altre color. Però l'àrbitre l'ensenyava groga. I va ser la segona part. A la primera part vam aixecar totalment els Sitges. Ho vam aixecar totalment fins que va arribar l'empat. Després se va inventar el penal i doncs per mi el partit va ser molt clar, signe de que l'àrbitre va influir molt.
Al final ja, als instants finals, Pedro Calvo de nou feia el tercer. Ja...
Sí, és una jugada embolicada dintre l'àrea, va aprofitar, va rematar i marcava. El Sitges ja estava...
Sí. Descomposat.
Descomposat.
Descomposat. Sí, sí. En fi, quina sensació hi havia, Toni, després del partit?
Doncs la sensació... A veure...
De resignació?
Sí, de resignació, perquè ja no es podia fer res. La vida continua, la lliga continua i el Sitges té que mirar ja la promoció. Se sap que l'ascens directe és...
És super... No direm que impossible, no, perquè però... matemàticament, numèricament, encara és possible, però sí molt...
Supercomplicat.
Molt difícil.
Molt complicat.
De ser realistes, home.
I més després de veure...
Clar,
doncs,
quines són les prestacions d'aquest equip.
Correcte. L'actuació a la camp de les Roquetes i l'actuació ahir doncs, al seu camp. Després de veure tot això, veus que és un equip, un xip intocable, que té molt marge i que doncs, els àrbitres li donen...
Sí, sí. Li donen...
Marge amb ells i, en canvi, el rival lo matxacat.
En fi, 3-1, derrota dels Sitges al camp del líder, al camp del Sant Mauro. I després, evidentment, la valoració que feia Manel Rodríguez, doncs això, el que dèiem, intentant passar pàgina, ara ja no s'hi pot fer res... I hem de centrar-nos tots plegats en aquestes sis últimes jornades que encara queda molt i als Sitges li queden partits encara prou difícils.
Bueno, era una por que teníem i s'ha confirmat. No podem fer res, ja està passat i sortim mig tocats perquè sortim amb dos expulsats.
Dos, quins?
Jo i el Javi, però a mi és que ara vinc de la banqueta de la caseta de l'àrbit, que no entenc per què m'expulsa, no li he dit res. No. L'únic que li estic dient al 15 és que no es dirigeixi a mi i es preocupi dels seus jugadors. I bueno, és igual, tema arbitral, corremos un tupido velo perquè no tenim res a fer, és que no, què volem fer? No podem fer res.
Una llàstima, el Sitges començava molt bé, els primers 10 minuts fabulós, fins i tot podia haver marcat el segon al Rubén Cortés, sí, sí, sí. Que ha encarat al porter. Després han vingut, ells han tingut la pilota, però el Sitges tenia el partit controlat fins al penal, eh?
Sí, sí, no, inclús a la segona part l'equip l'hem tirat una miqueta més amunt, estàvem arribant més a prop, però... Tothom ho ha vist, és que jo no puc dir res. El penal...
El penal
no és res, és una falta...
Banda, però...
És una falta que saquen ells, el Rubén es gira...
Sí.
El Rubén té el braç enganxat, està a l'esquena, li pica entre el braç i l'esquena i pita penal. I ja està, i no... Es carrega el partit. I a partir d'aquí, ells ja sabem com són, un equip que ha trencat el partit, el 15... que és un veterano que tenen, doncs, bueno, li ha fotut un cot de puny a l'Adri per darrere, l'ha provocat a mi, ha anat... Bueno, i ja està. I ja sabíem que era molt difícil. L'única esperança que teníem és que avui l'arbitratge fos un arbitratge valent i no ha sigut. Ha sigut un arbitratge molt cagón, molt casero i ja està.
És curiós, amb l'1-0, els Sitges, ells li anaven xulant faltetes, cada vegada més a prop de l'àrea, fins que arriba la falta que ha marcat l'empat, perquè els dos gols que ha marcat, un estat de penal, l'altre de falta.
Sí, sí, així ha sigut. Però és que no vull parlar més de l'àrbitre, perquè
però
és absurd. És que
guanyar les punxes, sí.
Ja, però, bueno, és el que hi ha. Avui ho havíem parlat aquesta setmana, que no ens deixéssim portar per l'àrbit, perquè podíem sortir molt mal parats i, bueno, i tot i així, encara gràcies que no ha passat res més.
M'havien dit, clar, jo no ho veia bé d'on estava jo situat, que l'havien ensenyat la tarda a l'Adri, i això m'havia espantat molt, perquè dic, home...
No, a l'Adri l'he canviat perquè l'haguessin expulsat segur, perquè el xaval li han fotut un cop de puny per darrere, té el llavi tot ple de sang, inflat, el segon entrenador d'ell només feia que provocar-lo, m'he donat al carrer, millor canviar-lo, clar.
Ara sí que hi ha la promoció, no, Daniel?
Bueno, ens afavoreix a la derrota d'ahir de l'Òdena, que estem a 5 punts, ara ens hem d'oblidar del partit d'avui, passar pàgina ràpid i pensar en el proper i el que queda i disfrutar-ho, perquè com ja els vaig dir als nanos la setmana passada, la nostra lliga de veritat comença diumenge, dissabte contra el Montserrat. És una lliga que portem 5 punts d'avantatge i hem d'intentar guanyar-la i arribar al final amb la promoció a la butxaca i ja està. No ens hem de tornar bojos. Avui ha passat alguna que podia passar i hem perdut i fora. I no li donem més voltes perquè no acabarem mai i tampoc vull buscar excuses ni res. Si acaben sent campions els felicitarem i si Déu vol l'any que ve ens tornarem a trobar.
Sí, sí. Vinga, guapos. Sort. De totes maneres, Manel, si algú podia guanyar aquí era els Sitges. No crec que ningú ni empati aquí, perquè aquí és super complicat, no, per l'ambient, per tot. És que l'àrbitre té que ser molt valent, eh?
No, bé, tampoc crec que l'ambient sigui tan hostil. Aquí tenim nens, està el meu fill per aquí fora
sí,
jugant.
Sí, però aquesta gent han emparat després del penal. Quan heu jugat?
Res, no.
Fer el que han volgut,
sí, sí.
Fer el que han volgut.
Però jo no crec que sigui per l'ambient hostil, és que... Quin ambient hostil? Jo crec que és...
Mica,
no sé, és que no ho sé. Tens un equip que té bon pes, jo no sé. Però ja t'ho repetir, és que no... No vull tornar a parlar, no vull parlar d'aquest tema. S'ha acabat i ja està. I l'important avui era que no sortíssim amb molts expulsats i poder fer l'equip decent a la setmana que ve i ja està. No, és que no... Si el Sitges podia guanyar avui era un partit de tu a tu, era un partit normal, era un partit... no oblidem que el Sant Mauro té un gran equip i... Perdona un moment. Sergio, està el padre d'Adri aquí. No sé...
No, espera a mi.
Ah, tu. Ah, vale. Ja està. Ja dic, avui la idea era fer que fos un partit normal, que poguéssim jugar d'una manera normal i que... Però, ha passat que... Quan millor ho teníem, ha vingut una jugada molt dubtosa al penal i a partir d'aquí doncs, s'ha acabat el partit, ja no ha hagut partit. Ja tot ha sigut discussions, merders, follons i ja està. Agrair a l'afició que avui s'ha presentat aquí a animar l'equip, que continuïn així, que tornin la setmana que ve si pot ser, que ens ajudin a aconseguir l'ascens, que els estarem molt agraïts. I ens sap molt de greu avui no haver pogut guanyar el partit, però ho hem intentat.
Ara el Montserrat Igualada, un equip doncs, que porta dos victòries consecutives, que no serà fàcil, però bé.
No,
sabem el que toca d'aquí al final. Doncs...
Fàcil no hi ha ningú, això ja ho sabem, davant maig, i ho sabem, som conscients. Per això no pateixo, l'equip sap el que juga i tots els partits que ens queden són difícils, tots. El Montserrat, el Fàtima, el Vilafranca, l'Òdena... Tots seran partits molt complicats, però sortirem per totes i intentar sumar els punts. Escolta, i torno a repetir, ja haguéssim firmat tots, està a 7 jornades del final, a 5 punts del tercer, aquestes alçades. Sincerament, Toni, no s'ho esperava ningú i sabíem que podíem lluitar per estar dalt, però estem fent una segona volta, bueno, i penso que estem fent un campionat molt bo. I el rival, el Sant Mauro, per el seu ascens, bueno, era una mica un somni per tot, perquè tenen un equipàs i perquè, a més, pues,
són intocables.
Sí, hi ha coses que no tindrien per què ser, perquè penso que tenen amb l'equip que tenen no tindrien per què passar, però passen i, per tant, no hem de donar-li més voltes, hem de pensar en el nostre i si el Sitges fa el que té que fer l'any que ve, té opcions d'estar... a segona catalana, que és el que volíem i el que volem. Tot el que més no val la pena parlar.
Bé, doncs com han escoltat, el Manel, que no tenia masses ganes d'aprofundir en la qüestió arbitral, tot i que, clar, quan escoltes el que explica sobre l'Adri Alonso, que un jugador del Sant Mauro li fuma una garrotada i, clar, l'equip ahir va patir perquè, clar, una cosa és estar a la grada, veus més o menys que la cosa va pel pedregar, però, clar, el que ho pateix és el jugador.
va patir, va patir.
Jugadors, són jugadors joves, nanos que volen jugar a futbol i que veuen com no poden fer el que els agrada fer, no?
Sí, sí, i a més m'agradaria veure avui doncs, les cames d'Adri Alonso, de Rubén Cortés, de Sergio Jiménez.
Sí, sí.
M'agradaria veure les cames...
Amb uns quants blaus.
Sí, però uns quants bastants, eh? Uns quants bastants, perquè era impressionant.
Hi ha dues frases que m'he apuntat del Manel. Comença ara una altra lliga, estic absolutament d'acord.
Jo també.
Una lliga de 6 jornades.
Sí, sí.
I aquesta lliga comença dissabte aquí amb el Montserrat Igualada. Per tant, com deia el Manel, ahir era qüestió de no prendre massa mal.
Sí, sí.
Perdut, molt bé. I una altra frase que m'agrada moltíssim també aquesta. Si Déu vol, l'any que ve ens tornarem a trobar.
M'agrada moltíssim.
Amb el Sant Mauro.
M'agrada moltíssim.
Molt bé, senyors.
Sí, sí.
Heu guanyat, molt bé, sereu campions, però nosaltres intentarem també l'any que ve estar a segona catalana.
Estan vosaltres.
Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé, sí, sí. Això ho diu tot, això ho diu doncs, la moral que té el Sitges, com està el vestidor, com està el seu entrenador, el seu segon entrenador. Tothom vol lluitar. Al principi, però l'ascens directe no s'ha pogut... per el que ha passat, doncs anem per la promoció i anem a guanyar-la, no anem a...
Jo continuo dient, una vegada més, ara perquè, clar, tens aquella sensació d'amargor, no?, que s'has perdut, que potser se t'escapa el títol, però si el Sitges acaba jugant la promoció aquest any, Toni, és un superpremi. És un superpremi. D'on venim?
Sí, per això. I la imatge que està donant. I tothom parla dels Sitges. I a més és un equip guanyador, no? Un equip que té sortit a jugar, tot i que ahir va jugar una miqueta més atrasat al Guille, però amb 4 delanters, doncs ho diu tot, no? Que apostes sí. per un joc ofensiu i que pot fer molt de mal. El que passa que, clar, i fins i tot diré una cosa, si juguem la promoció, compte que el Sitges és un molt bon equip,
Ahir la nit ja vaig estar començant allò a mirar equips d'altres grups i, mare de Déu, un moment que vaig dir prou. prou.
M'embolica el cap.
Sí, que veia alguns noms que no em feien...
D'aquells que no es
porten
record.
Sí, d'aquelles que fan, fan una mica de... Però bueno, també ho deia el Manel, s'ha d'agrair molt el suport que van tenir dels nanos de l'escola, per cert. Hem de felicitar molt especialment el que és això, el Benjamí C, l'equip del Josep Serra,
Josep Serra, que un equip que ja és campió, sí. A falta de 4 jornades, sembla que són de 3 o 4 jornades.
Van aconseguir una victòria allò a l'últim instant,
sí.
I bé, alegria.
I compte que l'han guanyat tot, tan sols han empatat un partit,
han
no
han marcat
cap.
Han passat una barbaritat de gols,
50 gols.
Bueno, increïble, una campanya extraordinària d'aquests nanets del Josep Serra que han estat ja campions. Per tant, felicitar-se per aquest joveníssim equip i el futur.
El futur
està aquí.
El futur dels Sitges.
El futur està aquí. Aquests nanos que molt probablement, quan passin uns anys, recordaran que un dia, quan eren petits, van ser campions i que algun dia, qui sap, doncs es posaran la samarreta del primer equip.
Sí.
Per tant, doncs, no tot han estat... males notícies, aquest cap de setmana, si parlem dels Sitges, en fi, es podia perdre.
Sí, es podia
Saps
perdre.
Saps que l'empresa era difícil i s'havia d'intentar. Però ara Montserrat Igualada, Toni, Montserrat Igualada compta perquè està traient el cap,
Vol salvar la categoria,
sabíem
això, que el Montserrat Igualada no se conformaria, vol salvar la categoria, però compta doncs, que vindrà aquí doncs, a fer el partit de la seva vida. El que passa que el Sitges té molt de gol, i si el Sitges juga com té que jugar, és molt superior al Montserrat Igualada. I aquí el Sitges té uns números molt bons a Municipal d'Aiguador, té números extraordinaris en aquesta temporada. Jo crec que el Sitges doncs, és molt conscient de
el d'ahir, primer partit que perd de la segona volta,
Sí, el primer partit que perd...
És el, i... sí, el Sitges no perdia, em sembla, des del 16 de desembre
sí.
del 2012,
Sí.
Compte,
Sí,
que això...
Són moltes jornades...
Aviat està dit.
Sí, i va perdre amb el líder, i de la manera que va perdre, no? I a més, el Sitges a casa és un equip intratable, i és conscient...
I ho sabia
més...
l'entrenador del Sant Mauro, Amb ell vam parlar, si recorden, divendres passat, i tenia els números del Sitges, els tenia... Ben estudiats,
Sí, sí, tenia estudiat moltes coses, tant ell com el seu segon.
Molt bé. Bé, com dèiem, els Sitges que se'ls veurà amb el Montserrat Igualada, comença ara aquesta altra lliga, que deia el Manel, una lliga de 6 partits i un calendari... un camí que de moment no és recte, De moment va fent algun giravolt, després hauràs d'anar a Fàtima, hauràs de rebre aquí a la Tip Vilafranca, hauràs d'anar a Òdena, has de rebre el Sant Cugat, un altre equip bastant antipàtic. Acabes a Ribes.
Compte amb això,
sí, sí, perquè això em fa molta por, Toni.
El Ribes està jugant.
Em fa molta por.
El perdre la categoria o no perdre-la,
sí, sí, per això. Vull dir, no. I jo desitjaria que el que fa temps que ja dic, el Ribes arribi a aquest partit ja salvat i el Sitges tant de bo arribi ja amb la promoció a la butxaca.
Sí, però...
És a dir, que sigui una festa. Una festa, que el Ribes pugui celebrar que s'ha salvat i que el Sitges jugarà la promoció. I com ho celebrem? Jugant un partit de futbol el dia 2 de juny a les 12 del migdia. Punto.
Que compta que el Sitges és capaç de guanyar el Ribes al seu camp.
Sí,
i fins
sí,
i
sí,
tot...
no. Bé, això és una altra cosa.
Perquè...
Es podríem entrar a valorar si...
Ahir parlava jo amb un jugador del Ribes, amb el Cristian Laguna, i em deia, em sembla que no han guanyat cap derbi. Enfrontament de derbis, no han guanyat cap, han perdut
aquest
tots.
Aquest any no les han rescat.
No les han rescat.
I això doncs explica una miqueta la situació, sobretot anímica, que està passant al conjunt de Fernando Quirós a la classificació. Molt bé, passem pàgina. Ahir a la tarda, si al camp del Samora hi havia molt ambient, ahir a Aiguadols, poqueta gent per veure el Suberense, la Granada que venia de l'empat a 3 amb els Sitges. No em va semblar un mal equip, Toni.
A mi m'agrada.
Va començar marcant a la mitja hora de joc, va fer el 0-1. Sortosament el Sobrense, de fet el 0-1 tampoc era massa just, perquè el Sobrense havia tingut dues claríssimes ocasions, les dues semblaven dues jugades allò calcades, eh? Falta lateral, primera rematada de rua de cap, el porter la treu allò ajustadíssim al pal, i la segona també claríssima, una rematada a l'àrea petita de l'Andreu de cap, també en aquest cas tot sol, l'envia per damunt del travesser. Si el Sobrense fa aquestes dues ocasions, es posa amb un 2-0 i probablement ara estaríem parlant d'un altre marcador. Però la Granada fa el 0-1, sortosament Marc Chan a 5 minuts per acabar la primera meitat fa l'empat a 1, molt bon gol, va enganxar una pilota a la frontal i la va clavar també molt ajustada al pal, i aquest empat a 1 doncs deixava el partit de nou molt obert. Comença la segona part, res, no s'havia jugat pràcticament ni un minut, i un petit embolic a l'àrea petita de l'Albert doncs fa que la Granada faci l'1-2 i aquella sensació de que puf, has de tornar a començar un altre cop per capgirar el marcador. Hi ha una jugada que és, jo penso, clau per entendre el resultat final. Amb 1-2, Fito, jugador de la Granada, es queda pràcticament sol davant d'Albert i envia el seu xut per damunt del travesser. Hagués pogut suposar aquest gol, l'1-3, i pràcticament la sentència per la Granada. Però, en una jugada també una mica embolicada, Carlos Chan aconsegueix fer el gol de l'empat ja al tram final del partit. Un Sobrense que ahir potser li va faltar, com es diu en aquests casos, clarividència. Tenia algunes baixes també significatives, ahir sobretot la banda dreta. La banda dreta ahir no estaven ni Joey ni Àlex Pérez, i això, vulguis que no, també es va notar bastant, perquè estem parlant dels jugadors que estaven sumant molt en aquestes últimes jornades. I això, més clarividència potser, tot i que ahir doncs no van ser allò grans ocasions clares, però que el Sobrense, sense fer un partit notable, doncs hagués pogut endur-se perfectament els 3 punts. Al final, empat a 2, i bé, la sensació que l'equip continua sumant, que l'equip està en una bona dinàmica, i bé, el Josu que valorava d'entrada positivament el punt, però allò amb aquell regús una miqueta, com es diu en aquests casos, agradols.
Bueno, és un punt que ens deixa un sabor agridulç, perquè, bueno, sota el meu punt de vista, crec que hem estat força bé des del segon gol, sobretot, des del segon gol d'ells. Per mi només hi ha hagut un equip que ha volgut anar pel partit, que ha sigut el Sobrense, i sobretot a partir del 2-2, que crec que hem sigut en fases del partit bastant superiors. Però bueno, el futbol té això, i ens ha pogut aguantar bé el resultat, i bueno, és un punt que suma. Bueno.
No. Avui potser ha faltat una miqueta de el que es diu de clarividència, no?
Bueno, aviam, jo crec que avui ens ha faltat una miqueta de confiança en determinats jugadors i en determinades posicions del camp. Veníem d'una fase de joc que havíem trobat el més o menys l'onze inicial clar, i avui per circumstàncies hem tingut que fer diversos canvis i bueno, ens ha costat acoplar-se als primers minuts i part del partit. Però de totes maneres, crec que, ja et dic, a partir del 2-2 només hi ha hagut un equip, i t'estic parlant de mitja hora final o així, que, home, he tingut, no et diré que ocasions claríssimes de gol, però jo em recordo dues parades del porter bastant clares i, bueno, alguna situació de poder haver fet algun remat que bueno, no ha pogut ser, bueno.
La primera part, sobretot, recordo dos serveis de falta, una rematada del Rua i l'altra de l'Andreu. No ha estat gol de miracle.
Sí, molt clares, eh? O sigui, de remat des de l'àrea petita i no ha sigut gol. Després, dos xuts al Jordi de zona de la frontal de l'àrea, tot sol, que, bueno, que no ha impactat bé a la pilota i bueno, una se li ha anat damunt del travesser i l'altra li ha anat a les mans del porter. I bueno, després recordo una del Denis i una de l'Abril molt clara a la banda esquerra que ha ajudat, que ha anat al bar. Bueno,
no, tot s'ha dit, amb ells amb l'1-2 han tingut l'1-3.
Sí, s'ha quedat el Fito sol al davant d'ells en una altra rada que hem tingut, però a partir d'aquí ja et dic, crec que només hi ha hagut un equip que volgués anar pel partit, però bueno, ha sigut un empat just en el sentit que, bueno, no hem tingut el nostre millor dia, però tot i així jo crec que, bueno, crec que no hem estat del tot malament.
Per tant, tens la sensació que és un punt que suma?
Sí, bueno, ara tot suma. Ara ja el que ens queda és acabar la Lliga competint cada partit. Avui hem tornat a competir. Han entrat jugadors que no tenen minuts. Bueno, és això ara. Això és el que ens queda ara, acabar la temporada el més dinàmic possible. Si pot ser cinquers, no sisens. Si pot ser quarts, no cinquers. Però a partir d'aquí intentar competir partit rere partit i no deixar-se anar.
Fins a quin punt, comentaves abans de l'11, no? Tenies certament un 11 bastant definit en aquestes dues últimes jornades. Fins a quin punt condiciona ara que tinguis alguna baixa després d'haver trobat, sembla una miqueta, d'haver donat amb la tecla, no?
Sí, home, aviam. Per això,
per exemple, tenies el Joel i el darrere, que no hi era.
I l'Àlex Pérez.
I l'Àlex Pérez, també.
Clar, era la banda dreta, sencera. Sí. Clar, jugues sense la banda dreta, això ja et comporta fer diversos canvis. L'Auger a l'esquerra, el Candel a la banda dreta, que no està acostumat a jugar, malgrat ell és dretà. El Denis entra a la banda, però, bueno, jo crec que amb massa pressió, es fica massa pressió el xaval, perquè vol demostrar coses que no m'ha de demostrar, perquè jo sé el jugador que és, un grandíssim jugador, però es fica una pressió que havien aconseguit que l'Àlex no la tingués. Uh-huh. I l'Àlex havia deixat anar els últims partits i era un escàndol. No vol dir que el Denis ho hagi fet malament, no? Però
s'autoexigeix massa.
Però
no?
S'autoexigeix massa. Uh-huh. I bueno, aquest moviment d'equip costa de trobar el rodatge. Tot i així, ja et dic, hi ha hagut fases del partit que hem estat bastant bé. Però bueno, no ha pogut ser.
Bueno, a vegades també la Granada ha vingut aquí conscient que per ells també era un partit potser més important que per vosaltres, no? Perquè ells estan allò mirant una miqueta cap a baix.
Sí, jo suposo que sí. Home, la Granada ara pujàvem per les escales dient que era un punt molt bo, que sumar aquí era molt bo, tal i qual. Ells han vingut aquí a sumar, òbviament, perquè suposo que encara no tenen la permanència matemàticament aconseguida. I a part que és un bon equip, cuidado, que és un equip que ja ens va guanyar, i és un equip que té coses molt bones. Mm-hmm. Però bueno, jo ja mirar pel meu equip i crec que el meu equip no ha estat del tot malament, però ens ha faltat un plus en determinats moments per no rebre gols i per intentar crear alguna ocasió més clara.
Uh-huh. Bueno, ja s'ho queden 6 partits, si no m'erro, són 18 punts, suposo que la tònica en aquestes últimes jornades serà la mateixa, o almenys així ho esperem, no? que l'equip doncs continuï competint, com deia Sara Fons Mantets, i bé, setmana que ve, si no m'erro, al camp de l'Hortonenc, un equip que sí que s'està jugant, com es diu vulgarment, les garrofes.
Sí, aviam, però nosaltres farem el mateix que hem fet tots els desplaçaments i totes les jornades, intentar plantejar bé el partit, intentar que no ens agafin les esquenes, que estaven situats en defensa, i sortir ràpid, com ho hem fet avui en moltes ocasions. L'Hortonenc es juga molt. Bueno, jo
m'haig... Pot ser bo i no pot ser bo.
Sí, aviam, depèn com tu miris, pot ser bo, depèn com tu miris, no. Sortiran a totes, però a vegades el que surt pressionat no li surt del tot bé. No ho sé, jo m'haig de preocupar del meu equip i bueno, així ho farem. Prepararem el partit per intentar treure els 3 punts.
Ara potser la sensació és que això ja es fa un pèl llarg. A vegades t'ho hem preguntat. I, bueno, a veure, evidentment s'ha de competir fins al darrer instant, però potser ara estem en aquella fase, en aquell moment de la temporada en què potser ja hi ha més ganes que acabi que no que continuï.
Sí, depèn de com t'ho miris. Hi ha dies que costa perquè portem des de, em sembla que l'1 d'agost entrenant i...
No sé, potser si ara potser venir a entrenar ara costa més, no?
Sí, l'altre dia mirava i portem, sembla que 140 entrenaments. Clar, són molts entrenaments, eh? Són molts... Són bronques de l'entrenador cap als jugadors, elogis i bronques, són incidents dintre del vestidor, fora... Incidents, vull dir, coses del dia a dia, que això, vols que no, et va desgastant. I quan no tens un objectiu molt, molt, molt clar a tocar, bueno, sí que et costa una miqueta més, doncs, aixecar-te dilluns, preparar els entrenaments, pensant en com plantejar... Bueno, sí que és cert que costa una mica més. Mm-hmm. Però tot així, doncs, hem de ser el més serios possibles per fer-ho d'aquí al 2 de juny, quan acabi la temporada.
T'ho vaig a preguntar, mirant el futur de Raül, i intueixo la resposta.
Mirar el futur de Raül.
De Raül.
Ah, per la temporada que ve.
Sí.
Bueno, sí, aviam...
T'ho puc preguntar de moltes maneres.
Sí, no, aviam... Aviam, òbviament, és una cosa que està allà, que està allà i que bueno, que sí que s'estan fent cosetes.
Perquè ara és l'època, ara suposo que s'estan mirant jugadors...
Sí, però més que... Més
però
que
però res... La primera pregunta seria si el Josu seguirà a la banqueta del Sorense.
Dic el mateix que et deia a l'abril passat.
Ara fa un any.
La meva disposició és que sí, però tot depèn del Club Patí Vilafranca. Si el Club Patí Vilafranca a mi em fa un contracte en el qual jo estigui obligat a entrenar els dies que toca a Vilafranca, jo no podré estar a Sitges. Si és com aquest any... podré. Fins que no pugi el Vilafranca no se sap, llavors encara queden uns dies per saber el meu futur al Sobrense.
I si pregunto què voldries tu?
Ja t'ho he dit, jo, a mi m'encantaria poder seguir... Sí, perquè jo estic molt bé a Vilafranca i perquè el Sobrense és l'equip que... Bueno, és un equip que m'agrada molt, que l'estimo molt i crec que els jugadors estan còmodes amb mi i amb el que estem fent.
Doncs això, que ara comença ja l'època aquella de començar a preguntar què farem la temporada que ve, seguirà o no el Josu a la banqueta del Sobrense. D'entrada, bé... Ell ens remet al que ja ens va dir tot just ara fa un any. La situació era més o menys la mateixa. Ell és, recordem, preparador físic del Club Patí Vilafranca, un Club Patí Vilafranca que està lluitant, Toni, per pujar a l'Hockey Lliga,
sí.
I que, per tant, això no sé si pot acabar o no condicionant el seu futur a la banqueta del Sobrense. En qualsevol cas, ell ganes en té i tot dependrà una miqueta de les condicions que pacti amb el Vilafranca d'hoquei.
Sí, sí, a favor és que... Doncs,
més allà d'això, perdona, entenem que el Sobrense ja deu estar treballant en el futur, deu estar mirant jugadors, en fi, avui en dia qui no mira jugadors? Qui no mira jugadors?
Sí, a part d'això...
Qui no té una llista, eh?
Sí, una llista de jugadors. A part d'això, doncs sí que et diria que Vilafranca està aquí al costat. No és molts quilòmetres, i si treballen bé el contracte, d'ell, doncs potser sí que ell podrà estar... home, i seria bastant interessant el fet de tenir una continuïtat amb l'equip, a l'entrenador, a més és un entrenador que doncs, coneix molt bé el Sobrens, i això és molt important, i la llista de jugadors també seria molt bo doncs, començar a saber... ell, que m'imagino que ell ja ho sabrà, doncs a los jugadors que pot de treballar per a disposar l'any que ve i sobretot doncs los que pot disposar de los que té actualment per seguir la continuïtat.
En fi, baixes, altes, allò que ja es comença
buscar retocs,
a perfilar.
Buscar retocs,
sí, sí, sí.
En línies que potser te fa falta alguna cosa més i això, i sobretot mantenir el que tens, que això és molt important.
I el futur més immediat és Hurtonenc.
Hurtonenc.
Diumenge al migdia, un partit...
I compte, i compte que és un equip que sembla que no faci res, però està molt ordenadet.
I necessitat.
I necessitat. I el seu camp és un equip que ell és conscient que és el que no pugui treure el seu camp, malament.
A favor del Sobrense, doncs, el que deia el Josso, no? Probablement ells estan més pressionats i a vegades això et fa més mal que bé.
Sí, a més
que... I el Sobrense
que...
ja té l'absoluta tranquil·litat de dir, bueno, anem a jugar... sense la pressió més justa que la que tenim, que són els 3 punts.
Sí, i comptant una miqueta amb l'equip doncs, de les últimes jornades en la que, home, si pot recuperar tant l'Àlex Pérez com el Joey, doncs li pot anar molt bé.
Ahir, per cert, va jugar uns minutets al Jona, que feia unes quantes jornades que no podia estar amb els companys. Bé, són jugadors que també van aportant.
Clar, aquests jugadors li poden anar molt bé i, a més, de cara a aquest partit, el Sobrense té molta més qualitat i crec que a la contra li pot fer molt de mal a l'Hortonent, perquè l'Hortonent té que aconseguir a guanyar el partit i descuidarà línies i el Sobrens a la contra és un equip molt mortífer. Ahir se va trobar amb un equip que és la Granada, que està molt ben col·locat sempre, i això ahir li va afectar una miqueta per mi, per la meva manera de veure el futbol, doncs al Sobrens. Però si trobes un equip que té que tirar cap a davant i té que anar a sumar,
té que arriscar,
com el cas
sí.
de l'Hortonenc, que té molt bon atac, però la defensa potser no és tan...
És evident que l'escenari del diumenge al camp de l'Hortonenc ha de ser un Hortonenc que va a buscar el partit.
Que té que buscar el partit.
No li queda més... I això el Sobrense ho
pot. I el Sobrense pot aprofitar molt bé perquè té contra i la contra pot fer, però molt de mal.
Molt bé, doncs així estan les coses de moment en aquest grup 12 de la tercera catalana. Toni, no sé si et faig una mala jugada preguntant-te com està la quarta i quins equips estan en disposició de donar el salt a la tercera.
Home, la quarta està bé, el grup 11, eh?
Sí, perquè, bueno, clar, equips com el Quintinenc, que...
Sí, el Quintinenc, l'Olivella, sobretot l'Olivella, que té molt a prop al Quintinenc, de fet ho té a 3 punts, o pot jugar a la promoció a l'Olivella, o pot jugar, doncs, o pot anar a l'ascens directe. Depèn d'aquestes 4 jornades o 5 que resten, n'hi ha un enfrontament directe entre el Quintinenc i l'Olivella, aquí se decidirà qui equip jugarà, pujarà directe i quin jugarà la promoció. Però el té moltíssim números que l'Olivella, com a mínim, jugarà la promoció. En el grup DC, doncs aquí tenim l'Independiente del Garraf, que ha quedat despenjat, està cinquè, està fent molt bona campanya, però clar, ja no és suficient per lluitar per la promoció.
Molt bé, doncs així estan les coses a la quarta catalana. Tanquem carpeta futbolística. I obrim carpeta bàsquet, bé, bàsicament per assenyalar la victòria del Club Bàsquet Sitges del Sènior A, que ahir a la tarda es desfeia bastant còmodament del Club Bàsquet de Sant Just, el cué del grup. Sant Just 72, Club Bàsquet de Sitges 90. En fi, Sitges que, com saben, des de la jornada darrera és campió, ja sap que la temporada que ve jugarà la primera catalana, que intentarà tancar aquesta fase regular amb una única derrota, la que va patir a la primera volta a la pista del bàsquet la Palma, i com es diu en aquests casos, queda menys. Són 3 jornades últimes ja i després vindrà la fase final al Campionat de Catalunya de la segona catalana per decidir quin és el millor equip de Catalunya d'aquesta segona catalana. Per tant, un repte, com ens deia la setmana passada el Fermín Sánchez, també prou interessant. Sí, és la segona catalana, però bé, pocs cops tens l'oportunitat de lluitar per un campionat de Catalunya, sigui quina sigui la categoria. Com dèiem ahir, victòria 72-90 a la pista del Sant Just. Els parcials del maig d'ahir van ser 17-26 al primer període, 7-15 al segon, 23-24 al tercer i empat a 25 en el darrer període. Pel que fa A l'aspecte anotador, Marc Sabatem va anotar 15 punts, Cristian que va fer 7, Noel Guillem va fer 11 punts, Xavi Sabater va ser el màxim encistellador amb un total de 18 punts, Mauro Pérez va anotar 15, l'Isaías Peret 12, el Toni Cabardós que en va fer 6 i l'Àlex Rodríguez també en va fer 6 més. Ahir algunes absències, per exemple la dels lesionats Víctor Massip i Nacho Vicente, i tampoc van poder ajudar els seus companys, gent com Edu Piñero i Jordi Domínguez. En qualsevol cas, victòria còmoda, repetim, del Club Bàsquet de Sitges, que la setmana que ve, aquest proper cada setmana, jugarà diumenge, no ho farà dissabte, ho farà diumenge a partir de 6:45 de la tarda, i ho farà davant d'un altre dels equips que estan lluitant per evitar la permanència o el descens, en aquest cas, com és el Club Bàsquet Viladecans. Repetim, el partit es jugarà diumenge, no dissabte, diumenge, a 6:45 de la tarda aquí al pavelló de Pinsbens. Què ens deixa més d'interessant la jornada del bàsquet? Doncs bé, la victòria, com no, del tercera catalana femení, que es va desfer còmodament 69-24 de l'Esquitx, del CUE. Proper partit per les noies d'Òscar Quesada, dissabte, 6:45, aquí, de nou, repeteix el Club Bàsquet de Sitges femení davant el Samà Vilanova B, un Club Bàsquet de Sitges que encara té les seves opcions de poder assolir l'ascens de categoria. De moment, qui mana és el Ribas, que està fent també una temporada excel·lent i que, si no hi ha un daltabaix, es proclamarà campió de Lliga. I també temporada per treure's el barret del Sots 21 de preferent, que va guanyar també molt còmodament 59-85 a la pista del Sant Feliuenc, l'equip de l'Edu Piñero, que continua liderant la classificació amb 21 victòries. Proper partit que jugarà a la pista de l'Olesa. L'Olesa és un dels equips de la part baixa de la classificació, però aquest Sots 21 del Club Bàsquet Sitges, que té molt bona pinta i que tot apunta que acabarà jugant les fases finals quan acabi la temporada. I sens dubte ens hauria agradat i molt acabar el programa, Toni, parlant d'una victòria del Club Patí Sitges, però hem de fer tot el contrari, parlar d'una derrota i parlar de les opcions d'aquest Club Patí Sitges, que hores d'ara són menys, evidentment, que les de fa una setmana o dues.
Sí, clar.
Dues derrotes consecutives, perds en posta, perds amb el líder. Potser, clar, vist ara, amb la perspectiva del temps, fa més mal potser la derrota de l'altre dia en posta.
Sí.
Dissabte sí, ve el líder i et pot guanyar, perquè és el líder i perquè és el millor equip de moment.
Sí, no, i va demostrar que la pista és molt bon equip.
Al final 3-5, victòria vilafranquina.
3-5, dic que la primera part va acabar 1-1, perquè doncs se van adelantar el vilafranquí, el que passa que de penal, doncs l'Isaac Martínez va marcar l'empat a 1, i així va acabar la primera part, però la segona part, doncs el líder va anar desgastant el Patí Sitges, fins i tot va marcar el 2-1, el 3-1 lo va marcar el Navarrete, el fill petit de la saga Navarrete, que juga amb el Vilafranca. Ell sortia, és el més jove de l'equip, sortia, doncs em sembla que és júnior, i marcava el tercer gol, i a partir d'aquí doncs ja va veure que Vilafranca podia guanyar, i va guanyar el partit al final 5-3, en un partit en el que Vilafranca doncs va demostrar que és el líder per alguna cosa, no és per casualitat, és perquè és el millor, i doncs va ser superior al Patí Sitges.
Altres resultats que es deixa aquesta jornada 26 al grup segon de la segona catalana d'hoquei patins són, per exemple, la victòria 3-8 del Lleida Alpicat a la pista de la Club Patí Valls, o la contundent victòria del Casal Espluga davant el Piera, 14-4 va guanyar el conjunt de l'Espluga de Francolí. L'Amposta, que va guanyar 7-10 a la pista del Monjos, tenint també una contundent victòria, era d'esperar, el Montbui viatjava a Tremp i va acabar guanyant per 2-16, i tenim també, per exemple, el Llista Blava 4, Andorra 7. Tot això fa que, si mirem la classificació, el Vilafranca de moment continua manant, està amb 57 punts, amb 51 segon el Montbui, també 51 punts per Lleida Alpicat, el Casal l'Espluga quart amb 49, 48 per Vilanova, 46 per Vilanova, i Toni, el Sitges ha baixat fins a la setena posició, s'ha quedat clavat amb els 45 punts.
Clar. Clar,
per tant, ara l'ascens el té a 6 punts.
Sí, ara a 6 punts del segon, amb el partit, segona plaça.
De la segona plaça, estem parlant de la segona plaça.
Amb el partit que ja se sap que es jugarà, però falta el dia.
Però ja se sap que es té que jugar.
És a dir,
ja.
El partit Club Patí Sitges, Lleida llista, s'ha de jugar.
Es té que jugar,
aquesta és,
ja.
Hombre,
es té que jugar,
és molt important.
Es té que jugar. Ara falta posar-li... doncs,
dia i hora. Dia i hora. En fi, doncs,
ho deia el mateix Bruno Fanyanes.
El Bruno Fanyanes, doncs, assegurava ja que el partit finalment s'haurà de jugar, però, com dius, Toni, encara hem de buscar... Clar, això costa més ja, eh?
Sí, però es veu que ara n'hi ha empreses.
Ara n'hi ha empreses, no? Ara n'hi ha empreses. S'ha d'anar a Piera, ara.
S'ha d'anar
a Piera. Dels partits que li queden...
És el millor que no es pot passar.
Sí, potser ara és el millor que li pot passar al Club Patí Sitges.
Sí, anar a Piera...
Anar a Piera, intentar guanyar, en fi.
Home, té que guanyar, és un equip que no guanya res.
I esperar a provar els partits ja molt, molt complicats, eh? Molt complicats, perquè aquí ha de venir el Montbui, s'ha d'anar al Picat...
Però si vols guanyar, si vols no guanyar, sinó estar el més alt possible...
Jo ara doncs... crec que estem en disposició de dir, o com a mínim de pensar, que si el Club Patí Sitges vol aspirar a pujar...
Ho té que guanyar tot.
Efectivament.
Clar, ho té que guanyar tot. Si vols aspirar a pujar, tens que guanyar-lo tot. Aquí no val ja que
no,
si
no, sí,
aquest...
Sí, que si em deixo un punt aquí, a veure què fa... No,
tens que guanyar-lo tot.
S'ha de guanyar perquè, clar, absolutament tot.
Tot. I tot i això...
Sí,
compte, eh?
I amb tot, encara potser arribaríem un palet
justets.
Un palet justets. Anem a escoltar el Bruno Fanyanes, l'entrenador del Club Patí Sitges. Bàsicament, quines sensacions tenia després d'aquesta derrota amb el líder aquí al pavelló dissabte?
Bueno, jo crec que hem jugat el nostre partit, hem tingut molta possessió de bola, estem rodant, buscant espais, no s'ha traduït en moltes ocasions clares, però bueno, jo crec que a nivell de joc hem fet realment un bon joc, les coses potser doncs, no han sortit tan bé com podien imaginar, hem tingut diversos expulsats, potser ha sigut una falta nostra, no? Una falta de concentració, i després ens hem menjat un gol d'estratègia, i després quan ja a la segona part ens han posat el 5-3, el 5-2, ha sigut molt, molt difícil per aixecar el cap, no? O sigui, jo crec que ha sigut un partit que mereixia potser un empat o potser un altre tipus de fi, no? Només d'aquesta derrota.
Una de les claus que ells sempre han anat per davant, no? I això ha fet una miqueta més de mal als Sitges, no?
Sí, han anat per davant, però encara així no han baixat el nostre joc, no? I no ens hem tornat boig, no? O sigui, hem començat a jugar, fins trobar l'espai. La bola han entrat, el seu porter estava molt segur, el nostre alcohol ha parat, crec que 4 directes, i ha fet un partidàs, però encara així, quan et trobes 2-1 contra el porter faltes d'estratègies, pues, et quedes tot sorprès, no? I jo crec que l'equip en si ha respost, però hi ha hagut moments on ens ha faltat concentració i ja està pel partit, i no per l'àrbitre. Mm-hmm.
Dos derrotes consecutives, s'ha acabat les opcions o què?
Bueno, o sigui, ara depeníem de nosaltres mateixos, o sigui, si perdíem aquest partit depeníem de nosaltres mateixos, ara mateix ja no depenem de nosaltres mateixos, però les opcions estan, no? O sigui, depèn dels resultats que fan la resta d'equips que estan a dalt, ja veurem què fan la resta, i segons el que faem, pues nosaltres no baixarem els braços, no? I continuarem lluitant fins a final de temporada, fins que hi hagin opcions matemàtiques de pujar, pues ho intentarem i ho provarem, i encara així, si encara que així no sigui, que no tinguem aquestes possibilitats, pues només per l'afició i perquè la gent vingui a passar-s'ho bé. Jo crec que en línies generals l'afició s'ho ha passat molt bé, per molt que s'hagi perdut el partit, però hi ha hagut molt, molt bon ambient, i esperem que el hockey i en aquest sentit pues, torni una mica a Sitges, no?
Se perd el primer partit a casa, és el Vilafranca, és el líder. Creus que és l'equip que marca una miqueta de diferència?
Bueno, jo crec que hi ha dos equips. Hi ha l'Alpicat, que quan baixa els jugadors de Nacional són brutals, són molt, molt bons, i tens el Vilafranca, que per una qüestió és líder, no? Per una bona feina que estan fent, i després estan fent una molt bona defensa, crec que és l'equip que menys golejat està. I, bueno, si perds el primer partit, ara, el mes d'abril, dius, hòstia, pues, Déu-n'hi-do, també has fet una bona feina, no?, fins ara, perquè per arribar aquí invicte, aquí al pavelló, pues és dur, no? Però, bueno, jo crec que si ha guanyat el Vilafranca és perquè potser ho ha merescut i ha estat més atent, més pícaro, per dir-ho d'una manera, que nosaltres.
ara més que mai es nota faltar aquest partit que encara no hem pogut jugar, no?
Sí, bueno, i el jugarem, el jugarem.
Sí, jugarà?
Jugarà. I, bueno, i esperem que ja tindrem tots els jugadors, perquè avui faltava encara el Carles, falta el Gerard Camarasa, que està té el peu una mica tocat, i a veure si tornen per aquest final tram de lliga de campionat que queda, i a veure si hi ha sort i poden estar, perquè realment es nota, i quan arriben partits com aquests pues, els necessites i no estan, però bueno, són coses que passen i que tens que assumir i intentar pues, tirar dels jugadors que tens, i si en aquest cas agafar juvenils, pues agafar juvenils, no? No, tampoc jo crec que tenim que aixecar la derrota només això, hi han hagut molt més factors que aquest.
I ja per últim, se sap quan es jugarà aquest partit o no?
Bueno, la data no se sap, però la federació
ha dit que jugarà
i es jugarà. No, jo suposo que serà el partit després del Baix, l'últim partit a casa, tornarem a jugar a casa contra el Lleida i Esteve.
Molt bé, doncs ja ho han escoltat, Bruno Fañanes confirmant que el partit amb el Lleida llista es jugarà finalment, i que molt probablement, si hem de tenir una data clara, seria ja quan la competició...
Sí, segons l'últim partit.
L'últim partit és aquí amb el Valls.
I acabar aquest partit al Vall, a l'altra jornada
jugaria aquest.
Segons ha dit el Bruno.
Sí, sí. Abans no arribi aquest partit, Toni, queden 4 jornades.
Uh-huh.
Són 4 partits, tens 2 a fora, que són Piera i Lleida del Picat, i a casa tens el Montbui i el Valls. Han de ser 12 punts, més els 3 del Lleida llista, 15.
Uh-huh. Jo faig una pregunta. Tu imagina que amb aquests 12 punts, perquè són els 4 partits, ho té que guanyar tot, l'equip depèn de 3 punts.
Dels 3 per pujar.
I aquest se lo té que jugar amb el... Però la federació l'ha fet un favor, no al Sitges, sinó a la competició en general.
No. D'entrada ja li fa el flac favor fa molts mesos.
Sí.
Fa molts mesos que el flac favor ja està fet. Però es pot plantejar aquest escenari que dius.
Sí, sí.
Perfectament. Que s'hagi acabat la Lliga i que encara quedi per jugar aquest Club Petit Sitges Lleida llista. I que aquest partit sigui important per decidir si puja un o puja l'altre.
Sí, sí.
Vaja, podem tenir més o menys clar que el campió serà el Vilafranca.
Sí, sí, aquest ja està més que assegurat.
Com es diu en aquests casos, mengen una mica part,
sí.
I la lluita ara és per la segona posició, que també sí, sí. Dona l'ascens.
Sí, sí, per això t'ho dic.
I molts aspirants, Montbui, el Picat, Casal Espluga... També està el Club Petit Vilanova, amb 48 punts.
Sí.
Ells poden pensar també que tenen les seves opcions.
Sí, sí, clar.
Perquè si el Sitges en té 45
i
creu que les té...
Però s'ho imagina el Vilanova també. Mm-hmm. Sí, sí, lluitaran fins a l'últim moment.
Molt bé, doncs haurem d'estar també molt, molt, molt pendents d'aquestes 4 últimes jornades a la segona catalana d'hoquei patins. I amb això acabem el programa d'avui. Agraïm-los, com no, de nou, la confiança. Toni, moltes gràcies. Ens retrobem el dimecres. I a vostès també, com els deia, moltíssimes gràcies de nou per la seva atenció. Dimecres, si ens volen acompanyar, tornarem a estar aquí, parlant de futbol. El Pilotes fora a partir de les 4 de la tarda. Que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.